Arribats a aquesta hora i tal com els dèiem tot just fa una estona, és moment de centrar-nos. Aquest matí, la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Autonomies, ha acordat ampliar com a mínim fins als 65 anys, i es podria arribar als 70, els ho hem avançat tot just fa un momentet, la franja d'edat per vacunar amb el vaccí d'AstraZeneca, que fins ara estava restringit a les persones de més de 55 anys. Una notícia molt esperada i important, perquè de fet la vacunació ha significat un punt d'inflexió determinant a les residències de gent gran que ha permès tallar en sec la mortalitat i els contagis, agafar aire i mirar cap endavant amb esperança. Ho apunta una carta oberta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb motiu del primer aniversari del tancament dels centres per la pandèmia i en què agraeix la tasca dels treballadors aquests mesos. Ens acompanya la seva presidenta, Cinta Pasqual. Molt bona tarda i benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona.
Hola, molt bona tarda.
Com tenim les residències de gent gran en un moment com aquest, quan ja fa un any de l'esclat de la pandèmia i el pla de vacunació encara no tan ràpid com ens agradaria va avançant i ens trobem ja a la recta final de la tercera onada, però quan ja es parla d'una possible i més que probable quarta?
A veure, les residències en aquests moments possiblement són els llocs més segurs de tota Catalunya. És a dir, en estos ja tenim tota primera, segona dosis i 10 dies d'immunitat. I, a més, hem vist veure i hem viscut veure entrar el Covid en una residència amb una dosi i hem vist baixar la mortalitat d'un 30 a un 5%. I hem vist entrar en algun cas de persona que havia entrat amb la segona dosi posada i la veritat és que ni tan sols ho havíem notat. Per tant, jo el que diria és que la gent s'ha de vacunar, que la vacuna és un abans i un després i, sobretot, en aquelles persones més vulnerables, que són totes les persones majors de 80 anys.
Senyora Pasqual, ara mateix hi ha aquest debat sobre la vacuna, sobretot de la vacuna d'AstraZeneca, per la desconfiança que genera després que, per alguns casos de trombosi, se'n paralitzés la seva administració. Tot just ara fa uns quants dies, l'Agència Europea del Medicament va dir que seguiria investigant, però que aquesta vacuna s'havia d'administrar, sobretot a aquelles persones de més risc. El missatge cap a tota aquesta gent que és una mica reticent a l'hora d'administrar-se una vacuna, segons la seva experiència, quin seria?
Mire, nosaltres, quan vam tindre que posar-nos la vacuna, érem els primers. I alguna gent del sector parlava de conillets d'Índies, no? Som els conillets d'Índies, ningú més, no comença, i evidentment jo em vaig fer un fart de demanar a la gent que pensessin en com seria la nostra vida sense la vacuna. I així ho vaig estar dient i així ho vaig estar aconsellant. I la veritat és que després d'això, pues, no hi ha flor, eh? No hi ha color i hem vist, sense cap mena de dubte, un abans i un després amb el tema del Covid. Un abans i després, però de veritat.
Senyora Pasqual, de fet, apunten en aquest comunicat que dèiem, en aquesta carta oberta que fèiem referència a la presentació, que ha estat determinant el pla de vacunació. Perquè què hagués pogut passar si en aquesta tercera onada o en una possible quarta onada la gent gran no hagués estat vacunada?
Doncs mire, hagués passat el que va passar a la tercera. Era realment un drama total. És a dir, realment era una situació molt, molt dolenta, amb una infinitat de gent que moria, i evidentment aquesta situació era molt, molt greu. Per tant, jo inclús pensava que possiblement com a sector ens haguéssim pogut estalviar la tercera onada.
De les 20.000 víctimes mortals que s'ha cobrat la Covid-19 a Catalunya, 8.000 han estat en l'àmbit residencial. És terrible. S'hagués pogut evitar?
Mire, jo crec que no sé si s'hagués pogut evitar, però el que sí que sé és que ja començaven a llaure informes molt seriosos a finals de març, a l'abril, que afectaven majoritàriament a les persones grans. I això era una realitat. I, per tant, si era així, dins de la planificació que els diferents governs van fer, les diferents administracions, jo crec, i vista ara, en un any, en 365 dies de perspectiva, jo crec que alguna cosa s'hagués pogut fer més. És a dir, l'abandó de les residències al primer mes va ser molt dur perquè ni nosaltres sabíem què estava passant, ni les famílies, ni els professionals, ni els avis vivíem una situació una situació de màxima gravetat. Llavors jo crec que quan ja es va veure que les persones més grans, més vulnerables, de més de 85 anys, ja amb pluripatologies, estaven a les residències de gent gran i que, a més, eren espais comunitaris, que és on la transmissió del virus és més fàcil, crec que haguéssim tingut que posar el focus a ajudar aquestes residències, que nosaltres som eines socials, no sanitàries. Jo dic que una malaltia infecciosa no es pot preveure curar-la en un entorn social on viuen altres persones. Per tant, no crec que s'hagi pogut preveure el que era el Covid, però sí que crec que es podia ficar el focus a les residències i ajudar-les. Les milers i milers de trucades de socorro que havien fet els governs, jo al Congrés dels Diputats vaig portar 700 documents que avalaven cridades de socorro. Aquest dolor que vam viure, tot se passa en aquesta vida i segur que ens ha fet més forts. Però totes aquestes persones, les famílies que han patit mirant-se-ho des de casa, o aquestes persones grans que han estat confinades a la seva habitació, o aquests professionals a primera línia, com han vist que els seus éssers estimats, perquè al final són els que nosaltres cuidem, no lluitaven però no se'n sortien. A nosaltres ens faltaven mans sanitàries. Sincerament, jo crec que ara que hem baixat aquesta sensació del Covid, pues ens donem més compte de que possiblement s'haguessin pogut fer alguna cosa més. I sobretot, li vaig dir una cosa molt senzilla, posar-se al nostre costat i dir que ens entenien, que el que estava passant no era normal.
Perquè què va fallar? Van ser els protocols? Va ser la comunicació? Van ser les mesures de protecció que va costar que arribessin? Amb tot això gestionat d'una altra manera? Hauria estat diferent?
Mira, va fallar tot. Per començar, nosaltres no érem ni essencials. Cal dintre que va considerar-se sanitari, si no, el cargament d'epis que van arribar al Prat i es van confinar pel govern d'Espanya, això no hagués passat. Això no hagués passat. Van dictar perquè ens reconeguessin que eren essencials. Vam lluitar perquè ens arribessin els metges i les infermeres d'atenció primària. Vam lluitar perquè ens arribessin EPIs. Vam lluitar perquè ens arribessin PCRs. I van arribar, sí que és cert, i després s'ha fet molt bé, però va arribar més d'un mes tard.
Era tot fruit del desconeixement? O es va analitzar la pandèmia, senyora Pasqual?
Jo crec que era fruit d'una pandèmia mundial que evidentment hi havia desconeixement, però també era fruit de tenir els focus cap a les UCIs, cap a crear serveis alternatius dins del món hospitalari, però en cap cas a les residències de gent gran. I això és el que realment aquestes persones grans que han cotitzat tota la seva vida, que han viscut una guerra, una postguerra, no sé si es mereixien tant viure la pandèmia que han viscut.
Realment, què va passar amb les residències de la gent gran? Però perquè vam veure com fins i tot canviava de conselleria d'un dia a l'altre, d'afers socials a salut. I això no és quelcom que estiguem acostumats a veure ni a què passi. Vaja, una pandèmia tampoc, però que en sec la persona titular d'una àrea tan important com aquesta canviï de mans de la nit al dia...
Va passar el que tenia que passar. Nosaltres tirarem a socorro, però no un socorro que podia vindre del conseller el Sequiro Honrado. Tenia que venir de salut, perquè era una pandèmia sanitària. Llavors, si no hagués hagut aquest canvi de transparències, al qual ara també demanem que hi hagi, que sigui havent, doncs possiblement no haguéssim rebut mai aquesta ajuda que va arribar després. Doncs possiblement sí, però encara molt més tard.
Qui ha de fer autocrítica, si és que se n'ha de fer d'autocrítica?
Mira, jo crec que autocrítica n'han de fer els governs, sobretot, tant el govern de l'Estat com el govern de les diferents, la Generalitat de Catalunya, en el nostre cas, i les diferents comunitats autònomes. I jo crec que nosaltres, com a sector, n'hem de fer un també d'autocrítica. És que quan estàvem col·lapsats, estàvem dedicats a atendre persones i no podíem ni atendre el telèfon. I això jo puc ara avaluar el dany. Ara sóc conscient del dolor que això provoca a les famílies al no saber. Però li ben asseguro que aquelles residències que no van col·lapsar van atendre les famílies, van estar al seu costat i van donar tota la informació. fixem vostès que les que realment es queixen són les que van col·lapsar, les que van morir molta gent o les que el sistema els va negar les derivacions hospitalàries que necessitaven.
Senyora Pasqual, algú ha d'assumir responsabilitat?
Mire, nosaltres com a sector hem rebut un munt de denúncies i s'estan totes arxivant. Jo, sincerament, i com més passa el temps, més sento que hem estat víctimes que no pas professionals que no hi hem fet bé. Fins i tot li vaig dir una cosa que l'he pensat sempre, no? Quan s'aplaudia els sanitaris, que poc se pensava en totes aquelles persones del sector sanitari assistencial que estàvem lluitant per les persones que vivien allí. I crec que això també, com a ciutadans, ens ha de fer pensar com pot ser que no tinguem a la nostra gent gran, als serveis d'atenció a la gent gran. Ara una família m'estarà escoltant i pensarà quanta raó té la cinta, quanta raó té quan la mare o el pare té Alzheimer i necessita atenció 24 hores. Això només és viable amb serveis professionals. I per tant, ens hem de procurar entre la societat en general què ens ha passat, com és que no valorem els serveis d'atenció a les persones grans com l'hauríem de valorar el sanitari. Que al fin i al cap ens dediquem a atendre les persones en final de vida.
Perquè tot el que ha succeït, senyora Pasqual, és un delicte? S'ha d'investigar?
Jo els dic que el que s'està investigant s'està arxivant, i això li ben asseguro. No puc dir-li res més que això.
En tot cas...
Per part de les entitats, el que passarà per part dels diferents governs, jo l'únic que nosaltres volem com a sector és que es millori l'atenció a les persones grans. No volem res més. I que això serveixi com a exemple del que ha sigut, del que ha passat i del que ha de millorar.
En tot cas, deia que les residències han estat el punt de mira de molta gent. Creu que en canviarà la percepció que en tenim d'ara en endavant? Hem entrat en una nova dimensió de la gestió residencial?
Jo crec que la gestió residencial han de canviar moltes coses, sobretot el finançament d'Europa, que té un 2% en serveis atenció a la dependència i nosaltres un 0,58. Això és el que ha de canviar. Els serveis en si, podem fer tota l'autocrítica i volem millorar els sistemes d'ACP, però siguem realistes. Estem invertint 3 vegades menys que Europa amb els mateixos serveis. Per tant, fins i tot Portugal inverteix més que nosaltres. I això sí que és un tema que cal analitzar i que cal solucionar. Com a sector farem tota l'autocrítica que sigui necessària i creguem que tenim moltes ganes, però si no som conscients de que s'han de millorar el finançament, difícilment se podrà solucionar res més.
Senyora Pasqual, ja per acabar, i molt ràpid, han estat 12 mesos els darrers molt durs per tothom, també pels professionals del sector. Hem vist molts treballadors i treballadores de residències confinant-se amb els avis i àvies, dedicant-hi moltes més hores, una situació desconeguda, feixuga, a la que també s'hi ha de sumar la pressió de les famílies. Són esperançadors de cara a superar la pandèmia aquest 2021 des del sector?
Som esperançadors. Jo crec que el que hem fet sincerament ha estat molt gran i jo em canso de donar gràcies a totes les persones que han intervingut de que siguem capaços de reconèixer aquesta feina feta i d'aplaudir-la també i per tant hem passat el pitjor i ara hem de seguir lluitant pel reconeixement dels serveis a les persones grans. Tenim una vacuna que funciona, que és una meravella, que ara estem baixant l'atenció del Covid, però hem de ser capaços de dir-ho molt fort i molt clar que els serveis d'atenció a la dependència en aquests moments són segurs i, per tant, aquelles 23.000 persones que estan esperant una plaça de residència pública, sisplau, comencen a exigir que tenen tot el dret del món a rebre aquesta plaça de residència que els toca per llei.
Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació de Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona. La propera segur que ens podrem trobar a l'estudi. Avui, per un imprevist, finalment, no ha pogut ser d'aquesta manera. En tot cas, li agraïm moltíssim que hagi acceptat la trucada del programa. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Molt bona tarda i a la propera vinc aquí amb vosaltres, que al final estic molt a prop, estic a Tarragona. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Bueno, ara, marxo cap a Madrid, però evidentment a la propera vinc, eh? Que vagi molt bé.
Quedem així. Bon viatge, a reveure.
Adéu, adéu, adéu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda. Carrer Major.
Són 2:15 de 5 de la tarda i després d'haver escoltat les paraules de la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ara que precisament es commemora un any de l'esclat de la pandèmia a casa nostra, que va tocar de manera contundent les residències de gent gran, nosaltres hem considerat oportú avui de valorar aquests 12 mesos que queden enrere, que segurament hauran portat a molta gent, molts de vostès també, estirar-se els cabells i qui sap si ha de reformular, canviar alguna cosa de cara al futur de la gestió d'aquest tipus de centres. Per analitzar tot això, més enllà del que apuntava Cinta Pascual, tenim amb nosaltres, com cada dilluns, el periodista i escriptor Òscar Ramírez Dulcet. Òscar, molt bona tarda, molt bon dilluns, com estàs?
Què tal, Eduard? Molt bé. Bé, aguantant.
Un any de l'esclat de la pandèmia que va tocar de manera molt contundent els centres doncs, que acullen la gent gran, les residències de gent gran. Repassàvem aquestes dades, atenció, 8.000 víctimes en l'àmbit residencial. Són unes xifres esfereïdores, fan por. De moment, però, pel que ens deia la senyora Pascual, ningú ha assumit responsabilitat més enllà de que hi ha hagut canvis de mans a l'hora de gestionar una cosa que ja reclamava en els professionals del sector temps enrere.
Veritablement, l'entrevista de la Cinta Pascual, et puc dir, Eduard, que ha estat esfereïdora. Comparteixo amb ella el 100% del contingut de tot allò que ha dit i estic convençut que ha fet reflexionar a moltíssimes persones, a gran part no, perquè ja sabien com a mínim, moltíssima part del que ella ha dit. Parlo de familiars, evidentment, de gent que hagi pogut morir amb el Covid, gent gran. I a l'altra part que no ho sabia, sens dubte, o es posa les mans al cap o els farà reflexionar. Llàstima que els que hauria de fer reflexionar, que són els polítics, no els farà reflexionar. Perquè, com sempre, hi ha la sensació de que viuen d'esquena el que ha succeït, el que ha passat la gent, el que han patit les famílies i, sobretot, el que han patit els centres residencials. Les residències són una eina social, no són en cap moment una eina sanitària, són un suport a tota aquesta gran estructura de l'àmbit sanitari que, evidentment, ha de tenir la seva importància, la seva rellevància, però també ha de tenir eines i, sobretot, respostes per part de l'administració. I això, aquest silenci que s'ha produït, ha estat el més angoixós de tot, no? Després, evidentment, podem entrar en la tristesa que suposa, i aquí ho deia ben bé la Cinta, que suposa haver d'acomiadar persones d'una forma, de la pitjor de les maneres, quan estem parlant d'una gent que ja ha patit una guerra civil, que ha patit moltíssimes coses i que no tenien per què tenir aquest final.
I dintre de tots els punts i a parts o punts d'inflexió que pot haver significat una pandèmia com aquesta, en l'àmbit del treball, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit social, en la manera de relacionar-nos, en tots els sectors, vaja, ha significat segur una manera de dir, ostres, potser les coses poden fer d'una altra manera. Creus que on més es notarà pot ser precisament en l'àmbit residencial, pel que fa, per exemple, que hagi canviat de titular. És a dir, hem passat de gestionar les residències des d'un àmbit d'afers socials al de la salut, que és potser alguna cosa que ja s'hagués hagut de fer abans.
En qualsevol país que tingui una mica de seny, ja tindríem des de fa molts anys una conselleria i un ministeri només de la gent gran. En un país com Espanya, i dins d'Espanya, Catalunya, perquè és extrapolable, que està anant cap a l'envelliment, perquè hi ha hagut molts menys naixements els últims anys. No cal dir per què hi ha hagut menys naixements, però vull dir que hi ha hagut molts menys naixements. I, per tant, la població està envellint-se. L'altre dia escoltava unes xifres, el 2030 a Espanya tindrà un 60% de la població més de 65 anys. I d'aquí a 2 anys, a Espanya hi haurà 2 milions de persones de més de 65 anys vivint soles, perquè evidentment les residències fan una tasca, però hi ha les places que hi ha. I per tant estem parlant de les que hi ha residències, però també hem de parlar de tota la gent que ha de viure sola, doncs perquè no té recursos, ni té a vegades família darrere que li pugui solventar aquests recursos per acabar els seus últims dies d'una forma més normal, per dir-ho d'una forma fina. Llavors, és clar, a mi em sembla vergonyós que no s'hagi creat des de... No ara, eh? Però, bueno, ara seria el motiu, no? Però és que ni ara ho faran una conselleria de la gent gran. S'ha tingut amb poca consideració aquest sector. T'ho dic així de... Se sabia, i ho havia també la Cinta, que afectaria la pandèmia a la gent gran. Ella ha sigut, i ho entenc, molt diplomàtica, ha dit que es va fer ben poca cosa, no es va fer res. Directament no es va fer res. S'ha passat olímpicament d'un sector que s'hagués hagut de cuidar el primer. I és així de clar.
I creus, Òscar, que hi haurà algú quan es faci balanç, quan es faci una auditoria de com s'ha gestionat la pandèmia, que assumeixi responsabilitats de la manca de gestió?
No. Estem al país, i Espanya no és l'únic país, però estem al país en què la gent que està al capdavant de les decisions les prengui de forma encertada o les prengui de forma errònia, les prengui amb conseqüències o sense conseqüències, mai té conseqüències perquè mai s'acaben depurant responsabilitats. Entre ells es tapen les cames, i entre ells es tapen les vergonyes, i entre ells es tapen els draps bruts, i al final ningú acaba patint les conseqüències. Aquesta és la realitat en aquest país. Per tant, per més que puguin fer comissions d'investigació, per més que puguin fer compareixences de consellers i de ministres, aquí al final ningú rebrà. És a dir, aquí s'acabarà dient que la gestió es va fer de forma improvisada perquè era una situació improvisada, que no estava prevista, que no tenia, per tant, antecedents, i amb això salvarem tots el cul, amb perdó.
La cara de tota aquesta mala gestió que hi ha hagut de les residències i que han patit directament els nostres avis i àvies, bé, i alguns els hem hagut d'acomiadar, la cara, dic, de tot això, ho comentàvem també en el tram final de l'entrevista, és la de tots aquests professionals de les residències que s'han estimat els avis i àvies quan les seves famílies no els podien anar a visitar, fins i tot es van arribar a confinar, quan han facilitat tot el que tenien a les seves mans a l'hora de poder apropar-los, no?, cap als seus sers estimats. Això potser també ens fa grans o ens fa enaltir la figura del professional de les residències, que potser no l'aplaudíem o no pensàvem en aplaudir-lo, també segons el que apuntava la senyora Pasqual quan sortíem abans a les 8 del vespre. Reconeixer la tasca dels professionals de l'àmbit de la salut?
Jo crec que els fa grans perquè són grans. Segurament que no ho sabíem abans, que eren tan grans. Ho han sigut sempre grans, eh? El que passa és que doncs abans, per sortosament, no ha fet falta que, diguem, que destaquéssim el paper de seu de la forma que l'hem destacat, no? Com t'ho explicaria? El rol han tingut sempre, aquest rol de rellevància, com a gent que ha cuidat d'altra gent gran, en aquest sentit, no? Parlem dels de les residències, eh? Igual que podríem parlar de l'àmbit sanitari en general, dels metges, de les infermeres, de tota la gent que treballa als hospitals. El que passa és que no hem tingut l'ocasió de destacar-lo. No es tracta, però, de premiar-los, que també. Es tracta de que ara, sabent què hem patit i què ha succeït, posem d'una punyetera vegada, no nosaltres no podem fer res, que facin els polítics les eines necessàries perquè això no es torni a repetir. Aquí, la voluntat política passa per això. Ja que han posat la pota fins al fons i que no han sabut solventar al seu moment la situació, ara, com a mínim, allò que lo enmienden un poco, com s'acostuma a dir en castellà, no? I com a mínim que hi posin un pedaç, però que aquest pedaç, evidentment, no sigui temporal. Perquè això va succeir també, si recordes, Eduard, amb els sanitaris al començament de la pandèmia, que allà al mes de maig es deia, un cop s'ha acabat tot el gran caos i es començaven a descongestionar les UCIs, vam saber que gran part dels sanitaris que havien agafat per curar la gent tornaven a l'atur. Clar, aquí hi ha la greu errada, no? Perdona, ampliar el sistema sanitari, però fes-ho una vegada, deixa'l ampliar, no tinguis por, que sempre tindran feina aquesta gent. Deixa el servei sanitari ampliat. No tornis a fer aquest vergonyós paper que has fet. Jo ho trobo lamentable. Aprofito, parlant d'aquest tema, per recomanar un documental que fa poc es va presentar a Canal Terres de l'Ebre, que es diu 100 dies, d'acord? On hi surt la Cinta, per cert, perquè et fa posar els pèls de punta i acabes plorant, sí o sí. És un documental molt dur, on parlen gent de l'àmbit sanitari, on parlen molt especialment cuidadors de les residències de la tercera edat i on parlen responsables d'aquestes residències, que crec que paga molt la pena que es vegi. Segur que si el busquem per Google ho trobarem, eh? 100 dies amb números de Canal Terres de l'Ebre, perquè és esfereïdor també.
En tot cas, nosaltres considerem oportú aquestes dades en què ens trobem, fer balanç d'aquest primer any de pandèmia a casa nostra, quan doncs, es commemora, per exemple, doncs, això, que si anem 12 mesos enrere es va declarar l'estat d'alarma i tots ens trobàvem confinats i en una situació força més crítica que l'actual, malgrat no puguem encara presumir de que anem pel bon camí, ho demostren les dades, per exemple, o segons quines escenes hem vist aquest cap de setmana en què ja no hi ha hagut confinament comarcal, segur que podrem fer memòria i a la vegada podem fer encara més autocrítica quan haguem pogut respirar una miqueta. Tant de bo aquesta vacuna comenci a fer els seus efectes, arribi en les dosis en què han d'arribar i quan haguem deixat enrere una situació tan crítica, puguem mirar cap al passat i dir, ostres, potser sí que ens vam equivocar, però no només nosaltres, sinó també aquells que poden arribar a prendre les decisions, que seria... Sí. Seria quelcom important i seria notícia, també.
Seria notícia, exacte. Però jo, de moment, no ho veig, això, perquè tu ho has dit, després del que hem vist aquest cap de setmana, que, no sé, Altafulla, Tarragona, llocs on he estat, Altafulla, Tarragona i Reus, tres llocs on he estat, semblaven les Rambles de Barcelona. A més, la gent, no sé si era percepció meva, pel fet que estàs tancat tant de temps a casa, però jo l'havia caminat més ràpid. No sé si és o no és, però... La situació era molt curiosa. Moltíssima gent i caminant més ràpid. No sé, em va semblar una mica tot com a molt kafkià i això, evidentment, comportarà que d'aquí uns quants dies, i no tinc ciència infusa, jo sóc vident, és que sóc realista, d'aquí uns quants dies tornarem a estar amb aquest inici de la quarta onada. Perquè, clar, si abres les portes al campo, pues passa el que passa.
Seny i sentit comú de cara als propers dies, les properes setmanes. Bé, Setmana Santa, hi ha moltes ganes de sortir al carrer per part de tothom i de recuperar aquelles vides que teníem el mes de març de 2020, però de moment, si us plau, molta prudència per mirar de revertir aquesta situació. Òscar Ramírez Dulcet, ho hem de deixar aquí. Gràcies un dia més per acompanyar-nos. Una abraçada, bona setmana.
Merci a vosaltres, molt bona setmana, adeu-siau.
10 minutets perquè siguin en punt les 5 de la tarda i nosaltres que marxem fins als estudis de Ràdio La Selva, perquè allí tenim els tonis del programa, en Toni Mateos i l'Antonio Mellado. Nois, molt bona tarda. Què tal? Com esteu?
Hola, Eduard. Doncs espectaculars, com sempre.
Què bé ho diu l'Antonio.
Home, i tant, i tant.
És que ha tingut un bon mestre. Exactament.
El tinc ben ensenyat. Sí,
això,
sí,
això.
Sí.
Nois, el cap de setmana suposo que ha anat de meravella i que vosaltres, com a bons cinèfils, i a més, sempre que podeu fer bandera de la proximitat i el quilòmetre zero, ahir vau estar a l'aguait de tot el que succeïa a la gala dels Premis Gaudí, no?
Així és.
Sí, senyor.
Perquè Eduard, recordem, per qui hagi caigut de la figuera avui mateix, diumenge, ahir, es van entregar els Premis Gaudí, amb la Vampira de Barcelona, doncs, com a gran triomfadora d'aquesta darrera gala. El director del Camp de Tarragona, el nostre ja gairebé company David Moragues, finalment no va aconseguir l'estatueta per la seva òpera prima Stormy Night.
Moragues, la setmana passada, recordes, ens va parlar de que, bueno, no sabré què portaré, tal, va dir allò una mica de secret, que portaria en la gala dels Gaudí. I ho ha compartit en les seves xarxes socials. Un conjunt d'americana i pantaló negre combinat amb una florida camisa en tons
blaus. No us la posaríeu? No us la posaríeu, Valdros, aquesta camisa?
Jo sí que me la posaria.
Jo també, per venir a treballar.
Per venir a treballar?
Sí, imagina't.
Jo per anar al xiringuito. Una camisa florida en tons blaus que destacaven el seu look molt particular.
Una aposta arriscada, valga dir la paraula, no?, que li va costar molt bé, li va sortir, perdó, molt bé al nostre director de Quilòmetre Zero. Però avui, els Tonis, us portem la llista dels pitjors vestits de la història en una cerimònia d'entrega de premis, les famoses catifes vermelles.
Tenim la llista dels pitjors i les pitjors vestides. Comencem amb la que és la número 1 indiscutible, Eduard. L'artista, per dir-li alguna forma, per dir-li artista, a la Björk, que ens va donar l'any 2001 la imatge més icònica de la catifa dels Oscars. Sempre polèmica, la cantant i actriu va confiar en el dissenyador Marjan Pejoski per al seu vestit dels Oscars. I el resultat? Una disfressa de cigne, més bé de Pato Donald, l'anava.
Bé, però escolta, hi ha gent a qui li agrada fer-se notar o tenir més visibilitat gràcies, doncs, això, a una vestimenta cridanera que surti una miqueta del que és més convencional.
Doncs aquí la Björk va obtenir de tot menys el silenci al posar davant dels fotògrafs. Encara recorda el seu pas per la catifa vermella. És més, és complicat pensar en ella sense que et vingui al cap el seu disseny que emulava les plomes d'un ànec en forma de faldilla, transparència dalt, però el coll del cigne que anava pujant per aquí per la pitrera i acabava enroscat en el coll de la cantant. L'èxit va ser total. Fins i tot el vestit té la seva pròpia pàgina a la Wikipedia com el pitjor vestit de la història dels Oscars.
I un altre, Eduard, que també sembla vestida pels seus pitjors enemics a la nit dels Oscars, era la Cher. L'aliança entre la Cher i el dissenyador Bob Mackie no vol dir que sigui la millor elecció. Les transparències sempre han dominat a la figura de Cher, esculpida a cop de bisturí. Però, amics, no ens enganyem, perquè no li queda a tothom bé. Del 1986 al 1988, la Cher va trepitjar la catifa dels Oscars amb uns vestits horribles durant 3 anys consecutius,
Sí.
Amb uns tocats que semblaven d'un altre món i excés de transparències. Si el que volia era cridar l'atenció, doncs ho va aconseguir. I guanyar l'Oscar també, i el de pitjor vestida, doncs també.
També té l'Oscar també a la pitjor vestida, 88, quan va recollir-lo per Hechizo de Luna, que
sí,
era una pel·lícula fantàstica, però ella anava com un Cristo. Hi ha molta gent que confia en els dissenyadors de renom, com hem vist amb la Björk o amb la Cher, però d'altres que es donen un cop al cap, Eduard, i es creuen que són dissenyadors. Diu, jo sóc un artista total i sóc dissenyador o dissenyadora.
Clar, i tu et fas la... Però després la cosa no et pot sortir bé, perquè clar, segons què ho han de fer els professionals. Que és per
exacte,
això que són.
No deixis en mans de principiants coses per sortir en la catifa vermella dels Oscars. I no et creguis Palomo Spain quan no ho ets. Si no has estudiat corte y confección o patronaje, millor que no ho facis, Eduard. Sinó que li diguin a la Demi Moore que l'any 1989, que ja era tota una estrella de Hollywood per estar casada amb el Bruce Willis, però que encara no havia triomfat amb Ghost, que ho va fer un any després, doncs va decidir convertir-se en dissenyadora ella mateixa i crear el seu propi vestit per la catifa. Una cotilla, una tela amb tocs metàl·lics i uns shorts de ciclista van crear el conjunt que l'endemà va rebre les pitjors crítiques llegides en la història dels premis del cinema americà. Horrorosa!
I per molt que siguis dissenyadora de vestuaris, això tampoc vol dir que sempre tinguin raó, com és el cas, per exemple, de la Lizzie Gardiner en els Oscars de 1995. De fet, aquell any es va emportar l'Oscar per Priscilla, reina del desert, pel·lícula amb un vestuari fantàstic i molt drag queen. El de la Lizzie, però, no era de drag, no, ni molt
no,
menys.
No.
Eren, atenció, el seu vestit, eren un total de 254 targetes American Express d'or caducades que va reutilitzar per a confeccionar el seu vestit.
Però això està molt bé. Això està molt bé. Vull dir, al final, les 3 R's, escolta, reduir, reciclar i reutilitzar.
Però amb gust, Eduard, amb gust.
És que el vestit, Eduard, tenia un vestit amb faldilla de tubo, tot bé, tot ple de targetes de crèdit daurades. D'acord, tenia missatge de reciclatge, com tu mateix has dit. Tenia missatge també contra el capitalisme, però a veure, és que era lleig com un pecat.
Era molt lleig, Eduard Virgili. Si pots buscar-ho...
Sí. Ara ho buscaré. Ara que farem una pausa, aprofitaré per connectar un momentet a internet i faré aquesta recerca. Nois, ara marxem, però quan ens hi tornem a posar, acabarem aquesta llista de gent mal vestida. Deixem-ho que es pregunti, i vosaltres avui com aneu vestits?
Doncs jo avui vaig molt guapo, t'ho he de dir. Mira que no sóc de parlar, però vaig amb una dessuadora així de ratlles, molt bonica, que em fa un cos bastant més estilitzat del que realment està.
Servidor porta un jersei de color gris marengo amb una franja vermella aquí als braços, uns pantalons de texans ajustats i unes sabatilles vermelles Diadora.
Olé. Molt bé. Escolteu, us ha aconsellat el vostre estilista, el vostre modista, o no?
És que tenim un mirall a l'habitació, Eduard. No
sempre
com
ens diu coses boniques, el nostre mirall.
No com aquestes persones que no es van mirar en un mirall abans de sortir de casa.
Està bé. Sí, tenim a dos galants ara mateix als estudis de la ràdio La Selva. Toni Mateos, Antonio Mellado, no us escapeu que de seguida torno a connectar amb vosaltres. Fins ara.
Perfecte.
Fins ara.
Fins ara.
I vostès no canviïn el dial. Fem una breu pausa al butlletí informatiu de les 5 i ens hi tornem a posar. De seguida tornem.